Radio Alcoy, Onda Media.
La temperatura en el exterior de nuestros estudios en Alcoy es de
16 grados centígrados.
El mundo ha cambiado, la óptica también, y nos gusta. Elegir gafas, cualquier graduación y con tratamiento ya es posible. Por 9,95 euros al mes. Solo en Opticalia.
Consulte condiciones en opticalia.es.
Te esperamos en la Alameda 18, Santa Rosa 17 y Avenida Hispanidad 18. Opticalia Serraiva, Alcoy. Me gustan las gafas.
¿Quieres empezar bien el año? Pues corre a Dormitienda, que estamos de rebajas. Tenemos descuentos de hasta el 60%. Empieza el año con un buen descanso y disfruta de descuentos de hasta el 60% en nuestros productos. Y recuerda, en Dormitienda sí, transporte, montaje y retirada de producto gratis. No te lo pierdas, ven a Dormitienda. En Alcoy, Avenida Alameda Camilo VI, 52.
L'Ajuntament d'Alcoi et convida a participar de totes les activitats que es realitzen amb motiu de la festivitat de Sant Antoni. El dissabte 18 per la vesprada, amb la benedicció d'animals a les 17 hores en la placeta Ramon y Cajal, que després comptarà amb una xocolatada i jocs infantils a la Glorieta. I el diumenge 19 de gener, amb la tradicional rostida en el paratge de Sant Antoni. Entranyable activitat per a gaudir de la natura. A les 9 del matí, des del poliesportiu, es farà la tradicional romeria a peu fins a l'ermita. S'informa als participants que aquest any hi haurà un foc controlat realitzat per l'organització per a rostir, però que la resta d'elements per a fer foc estaran presentats pel risc d'incendis. Alcoi en positiu. Ajuntament d'Alcoi.
En Carrefour somos imbatibles en los precios de nuestros productos frescos. Ahora con la máxima calidad y frescura. Por ejemplo, traseros de pollo por solo 1,89 euros el kilo. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Por tu salud, Laboratorio del Campanar te recomienda que prestes atención a estos síntomas. ¿Tú o alguien de tu entorno tiene cefaleas o migrañas? ¿Dificultad de perder peso incluso con dietas? ¿Dolor abdominal o diarreas? ¿Retención de líquidos? ¿Eczemas? ¿Urticarias? ¿Ansiedad? ¿Rinitis? Con el test de intolerancia alimentaria de Laboratorio del Campanar sabrás las causas con un rápido análisis y en menos de 5 días tendrás los resultados detallados con los consejos personalizados necesarios. Consúltanos en Laboratorio del Campanar, Pintor Casanova 8, teléfono 96-554-3130, Alcoy.
La Diputación de Alicante reabre el Museo Bellas Artes Gravina con un gran homenaje a los pintores del siglo XIX. Te esperamos en esta nueva etapa del MUBAG para disfrutar junto a nosotros de la riqueza cultural que atesoramos como provincia. Entrada gratuita de martes a domingo.
Hoy por hoy, Alcoy.
Bon dia, com estan? Obrim una nova edició de Hoy por Hoy Alcoy en la que anem a estrenar un cicle d'entrevistes amb els portaveus dels grups municipals de l'Ajuntament d'Alcoy. La cap d'informatius, Lucía Gadea, entrevistarà el primer convidat, que és el portaveu del Partit Popular, Quique Ruiz. En la segona hora del programa estarem amb Marta López, que ens explicarà l'oferta formativa del seu centre Yoga and Mindfulness, que està situat a Cocentaina, i escoltarem a Jordi Vila parlar amb Jazz Club El Mussol sobre el concert d'aquesta nit. I per últim, amagatalls de la festa amb integrants de la fila Cruzados. Salutacions de qui els parla, Maribel Vicedo. Benvingudes i benvinguts a Hoy por Hoy Alcoy.
Nota necrológica.
Ha fallecido don Luis Domènech Mullor, natural de Alcoy, antiguo trabajador de Textiles Pascual. Los oficios de misa de corpore in sepulto tendrán lugar este viernes 17 de enero a las 10 horas en la capilla del Tanatorio Servisa de la zona norte. La capilla está instalada en la sala número 1 del Tanatorio Servisa, zona norte.
Descanse en paz.
En Miró Joyeros compramos al mejor precio tu oro viejo o joyas que no te pones. También te las podemos cambiar por otras diferentes. Tenemos a la venta grandes ofertas en joyas de ocasión. Recuerda, Miró Joyeros somos los únicos especialistas en compraventa de monedas. Miró Joyeros, San Nicolás 39, Alcoy.
Iniciem a Ràdio Alcoi amb el portaveu del Partit Popular, amb Quique Ruiz, una ronda d'entrevistes en profunditat en les quals volem mostrar i donar-los a conèixer no només la seva personalitat, les seves aspiracions, sinó també el seu dia a dia i què és allò que els preocupa. Finalitzarem aquesta entrevista amb el cèlebre qüestionari Proust, que tractarà de donar-los a conèixer un poc més la personalitat del personatge que avui ens acompanya. Quique Ruiz, benvingut de nou a Ràdio Alcoi. Què
Hola,
tal?
Moltíssimes gràcies, un plaer, com sempre, estar ací.
Volem arrencar aquesta entrevista recordant que són ja 8 mesos que porta com a portaveu del Partit Popular, el principal partit de l'oposició, i en aquest temps... Fer un repàs d'allò que ha centrat l'atenció, el que li preocupa, la seva acció política.
Bé, durant els últims mesos han estat treballant i tractant de posar en valor l'oposició com a institució democràtica i necessària per al bon funcionament de l'administració, en aquest cas de l'administració local, en aquest cas de la ciutat. No? Tractat de fer una línia propositiva i una línia de control i de fiscalització al govern. En la línia propositiva, només al plenari hem plantejat 17 propostes, la major part de les quals han estat rebutjades pel govern municipal, no? Amb la qual cosa el sabor, la sensació que el queda és una miqueta agredolç, no? Perquè tractes de plantejar propostes que durant tot el període previ a la campanya electoral vam estar parlant amb els col·lectius, no són ocurrències, no són idees que han eixit d'una taula amb poca gent, sinó que hem estat plantejar-les als diferents col·lectius, a les diferents entitats de tot tipus de la ciutat, i quan les portes al plenari i veus que no van avant, el queda un mal cos, no? Per exemple, el pacte per l'accessibilitat que estan reclamant els col·lectius implicats, veus que acaba sent rebutjat pel govern municipal i no atén al que està dient-li la gent. Eixe dia va ser un dia prou complicat, no? Eixir del plenari amb la sensació de trobar-se amb un mur que no pots trencar per a poder millorar la vida de les persones que patixen eixa falta d'accessibilitat de la ciutat. Va ser un dia complicat, no? O les ordenances fiscals, plantejar una sèrie de bonificacions i que el govern acabe per tombar-les, no? Unes ordenances fiscals que el que volien era generar un territori més dinàmic i sobretot més atractiu per a poder captar empreses, no? I al final el quedes una miqueta en eixa propaganda. Estan dient que no, però trauen pit de portar endavant unes bonificacions que fins ara no ha demanat ninguna empresa. I trauen pit d'algú que realment no està tenint eixos fruits, no? O, per exemple, en l'últim plenari demanar una pàgina web per a donar a conèixer totes les entitats de caràcter social de la ciutat, una cosa que és ben senzilla i que a totes i cadascuna de les entitats a les quals hem plantejat aquesta proposta han pensat que era una bona idea, el govern municipal diu que no. O el pla d'eliminació d'abocadors, que efectivament està fent-se una faena, però per exemple ja fa 2 mesos que vam demanar un mapa dels abocadors que té localitzats l'Ajuntament d'Alcoi per a poder anar treballant. Jo encara no tinc aquest document. Sé el que s'ha fet, han hagut 41 accions per a poder retirar aquests vertits en llocs que estan prohibits, però realment no sabem quina és la realitat de la ciutat i quina és la planificació per als propers anys, no? És a dir, al final vem un govern que no escolta, que no argumenta les seues negatives. Al final és estem fent-ho, però veiem que la ciutat no avança, no? Això pel que fa a la línia propositiva, que anem a continuar-la en cada plenari i sobretot treballant-la en els diferents col·lectius de la ciutat. Però pensem que també és important aquesta línia de control i fiscalització, no? En estos 8 mesos hem plantejat vora 1.000 preguntes en comissions informatives. Sabem que els enfada que preguntem tant, però pensem que és importantíssim desenvolupar aquesta tasca. Si al govern li molesta l'oposició, pues, el problema el tenen ells, no? Ens han negat accés i còpia a documents, eviten contestar a les nostres preguntes o fins i tot deriven preguntes entre diferents regidors per al final no donar la informació clara, no? I fruit d'aquestes preguntes hem pogut constatar greus deficiències de gestió, no? Que és el que més ens preocupa, el veure que la ciutat no avança i que el govern es dedica més a portar endavant una maquinària propagandística, és a dir, a dir què és el que va fer que a fer en realitat, no? I també és però preocupant el fet de no tindre un determinat control sobre allò que s'anuncia, no? Per exemple, escoltem que es posa en marxa el Centre Cervantes Jove, però la realitat ens diu que el 22% de les activitats que es fan en aquest centre no tenen a ningú participant i vora el 60% té menys de 5 participants. O s'anuncia l'apertura d'una aula de formació turística i resulta que tanca l'any 2019 sense activitat. O que es retallen les ajudes d'Alcoi Impuls respecte a les primeres edicions i malgrat aquesta davallada de fons públics encara ens sobren, en aquest cas, en l'última edició, el 14%. Els pressupostos participatius s'anuncien molt, però després veiem que la participació és molt baixa. És a dir, es quedem en molt d'anunci, però en poca avaluació d'allò que s'anuncia, d'allò que es posa en marxa, no? I per no entrar ja en els grans projectes, que al final l'únic que trobem és burocràcia com una barrera per a poder fer les coses. Jo sempre ho he dit, no? La burocràcia és l'excusa per a justificar el no quan la gestió és la via per aconseguir el sí, no? I així, en aquest cas, amb aquest govern municipal, amb aquest alcalde, el que trobem és moltíssima burocràcia, moltíssim anunci, però poques realitats.
Sí, amb algun projecte s'ha mostrat beligerant el Partit Popular i sobretot el seu portaveu és el de la zona de Rodes, des dels seus inicis, no? Fins a l'última va ser, crec que va ser ahir, quan sobre la finançació del proper centre de desenvolupament turístic.
És que Rodes és una zona, ja no anem a parlar de projecte, és una zona que és estratègica per a la ciutat. Està clar que el primer objectiu ha de ser recuperar aquesta ruïna que tenim avui en dia en una zona tan destacada, no? És un punt de connexió entre el centre, Santa Rosa i fins i tot l'Eixample per la seva proximitat a aquests barris, no? I el que veiem en primer lloc és que no n'hi ha una proposta clara. De fet, ara mateix està en marxa un concurs per a poder adjudicar la redacció del projecte. La redacció del projecte es basa en la primera proposta de l'any 2016, amb un concurs d'idees, ja el primer, que es va convocar aleshores, que va guanyar Isaac Montava, un arquitecte de Banyeres, on definia una sèrie d'usos que eren molt interessants, no només per a Rodes, sinó també per a altres espais industrials abandonats, però en el cas de Rodes plantejava una sèrie de propostes que ara directament, difícilment van a fer-se. O canvia l'argument, és a dir, en 2016 no se'n parlava de districte digital i està treballant-se amb un projecte que no contempla el que el govern municipal diu que va a fer-se ara. I sobretot veiem que en la qüestió de districte digital, ho va reconèixer l'alcalde en l'últim plenari, va dir que districte digital no era inversió, era captació d'empreses. Em sembla magnífic. El problema és que tenim unes ruïnes que, segons la memòria que té l'Ajuntament, costarà rehabilitar 10 milions d'euros. serà necessari definir d'on anem a traure aquests 10 milions d'euros per a deixar un edifici en condicions per a que, en el seu cas, Districte Digital puga aportar empreses. Aleshores, quan veiem que estem en diferents projectes alhora, però sense tindre una materialització econòmica de com ha de portar-se endavant aquesta iniciativa, el que hem de fer és preocupar-nos, i li ho vaig dir a l'alcalde, no com a portaveu del principal partit de l'oposició, sinó com a ciutadà, que veiem que són constants anuncis, canvis de trajectòria, canvis de rumbo, que dificulten poder tirar avant un projecte que siga creïble i un projecte que siga realitzable per a aquesta zona. No ha sigut jo qui m'he anat a Suècia a demanar un projecte per a Rodes. Eixe projecte o eixa idea que plantejava l'empresa sueca a la qual va recórrer el govern municipal, la proposta de compromís l'any passat, no figura en la documentació que estan treballant els 10 licitadors que ara van a plantejar la possible proposta per a recuperar Rodes. És a dir, veiem moltes incongruències i moltes qüestions que queden en l'aire. I no em preocupa com a portaveu del Partit Popular, em preocupa com a ciutadà, que el que vol és que el que es faça en Rodes siga un èxit i que no siga un calaix desastre, com sembla que puga ser. Per exemple, el CDT. El CDT, que independentment de qui ho plantejara, perquè sé que a l'alcalde li molesta que li puguem recordar que la proposta d'instal·lar Rodes, el CDT en Rodes, va ser del Partit Popular. De fet, en 2017 n'hi ha un acte de plenari on la regidora de Turisme, Lorena Zamorano, qüestiona que Rodes siga la millor ubicació per a poder albergar el CDT. Però en qualsevol cas, està damunt de la taula un conveni entre Turisme i l'Ajuntament d'Alcoi. I si podem llegir aquest conveni, el conveni no compromet en absolut a la Generalitat a poder aportar finançament per a poder construir el CDT. Depèn d'un nou conveni. Aleshores veiem que anem allargant-ho i no veiem ninguna realitat. I això, insistisc, ens preocupa, perquè al final són titulars, però quan entrem al moll de l'os no veiem ninguna realitat. I això pense que pot ser molt negatiu per a la ciutat. I sobretot perquè amb una superfície tan gran, amb uns edificis que necessiten d'una rehabilitació, d'una recuperació, quan la proposta no és clara, veurem al final què és el que queda. Perquè, de fet, ahir se n'ha parlat d'arxius, s'ha parlat d'una sala d'assajos per a concerts, s'ha parlat de Museu de la Industrialització. És a dir, la gent no sap el que va fer-se en Rodes. I si no ho sabem nosaltres, que estem dins de l'Ajuntament, si no ho saben els mitjans de comunicació, que són els que cada dia treballen aquestes qüestions, com anem a fer creïble aquest projecte? A mi, personalment, em preocupa perquè veig moltíssima indefinició.
També va ser un assumpte el de Rodes el que va produir-se enfrontament personal entre l'alcalde i el líder de l'oposició. Què li queda de tot això?
La veritat és que em va sorprendre la beligerància de l'alcalde, sabent que el que havíem denunciat era real. És a dir, l'Ajuntament d'Alcoi no es va presentar a aquestes ajudes, perquè així no ho hem constatat en el Ministeri de Foment. És a dir, incomplia les bases i, per tant, no va ser considerat com un dels projectes que s'havia presentat a aquesta convocatòria. És de veres que nosaltres vam dir que no s'havia presentat, perquè així ens ho va dir el propi govern municipal, que després es va desdir aportant una documentació que no ens va donar en el propi ajuntament, per després descalificar personalment a la meva persona. A mi em va sorprendre moltíssim la beligerància de l'alcalde, perquè crec que hauria sigut més honest per la seva part haver reconegut aquest error de comunicació i haver explicat els motius pels quals, quan està damunt de la taula en joc una ajuda per a un projecte tan important de 2 milions d'euros, que al final l'Ajuntament d'Alcoi presentara un projecte que no podia ser considerat perquè incomplia les bases. Jo crec que és suficientment greu com per a almenys demanar disculpes a la ciutadania, no al portaveu del Partit Popular, ni molt menys. Però al final es va optar per la desqualificació, sobretot personal, amb males formes, però bé, jo crec que al final això també defineix un poc a la persona. A poc a poc vas coneixent a les persones des d'altre punt de vista. No? Jo crec que al final al govern li molesta que n'hi hagi una oposició. Quan insistís, l'oposició és una institució democràtica que complís una funció que li han assignat els ciutadans i que ha de jugar aquest paper per a que el govern es posi les piles i la ciutat funcione.
Què li preocupa a l'oposició en este 2020 que acabem d'encentrar? Quins són aquestes línies en les quals va a definir-se o a dirigir la seva línia política?
La situació econòmica jo crec que és la que ha de centrar l'activitat, perquè efectivament veiem que la ciutat perd oportunitats i no és una qüestió d'ara. La davallada de població és un símptoma d'eixa falta d'oportunitats i el que hem de valorar és que en l'últim any s'hagi frenat eixe descens de població, però no podem considerar que és un èxit. Tindrem que veure quina és la tendència, perquè de la mateixa forma l'any 2019 és el primer any des de 2012 que acaba en més aturats que l'any anterior, però és un any. Tindrem que veure si es tracta d'un fet aïllat per una qüestió puntual o realment estem parlant de tendències. Tant de bo en la qüestió demogràfica fora un canvi de tendència, però el que no podem fer és traure pit d'una dada puntual, com tampoc podem fer un discurs catastrofista perquè tinguem una dada que siga dolenta. Jo crec que hem de ser sensats i poder analitzar en el context i sobretot en un poc la evolució temporal com va avançant la ciutat, no? I parlant de quines són les propostes, jo crec que el que primer hem de fer és treballar el pressupost de 2020 per tal de poder tirar endavant propostes. L'any passat el Partit Popular va recolzar el pressupost i va llançar una sèrie de propostes que pensaven que eren fonamentals. N'hi havia algunes que eren qüestions molt pràctiques, qüestions d'intervencions o de obres, part de les quals s'han fet, altres no, però després n'hi havia altres propostes que eren estratègiques, com per exemple l'oficina de captació d'inversions, perquè si volem ser competitius tindrem que definir un model d'atracció d'empreses que comença per les ordenances fiscals, la qual cosa no està fent el govern, el poder tindre uns polígons en unes condicions òptimes i a un preu competitiu, és a dir, una sèrie de mesures que no es fan d'avui per a demà però que han d'anar treballant-se. I de moment, en l'any 2019, això no s'ha treballat. Encara no tenim l'estudi de demanda de sòl industrial que vam demanar i que en cada comissió la resposta és la setmana que ve. Deu d'estar a punt d'eixir, però tampoc el tenim. I aixina, el poder redactar abans projectes d'infraestructures per a ja mateix a poder anar a la Generalitat Valenciana, a poder reivindicar aixes inversions. Tampoc tenim aixos anteprojectes ni tan sols adjudicats. Veiem que aixa paràlisi, al final, el que provoca és una disfunció en la pròpia ciutat i, sobretot, perdre una capacitat competitiva. Ho vam dir quan vam advertir de la falta d'inversió en els pressupostos de la Generalitat Valenciana. Si un agafa el pressupost de la Conselleria d'Infraestructures i veu la de variants, ponts, diferents projectes que la ciutat necessita, redones, per exemple, estan fent-se en altres llocs i en Alcoi no. De fet, en Alcoi, la redona de l'accés sud ha hagut de pagar-se en fons municipals i en part del pla de millora de polígons industrials, amb la qual cosa, si hagueren tingut aquests fons garantits per altra administració, s'haguera pogut invertir més en el que són polígons industrials en si i no en l'accés. És a dir, que el discurs del govern és d'un triomfalisme absolut al voltant de la gran inversió que fa la Generalitat Valenciana en la ciutat d'Alcoi i el que nosaltres diem és que tota aquesta inversió està venint d'una sèrie de plans genèrics, com per exemple l'edificant, com per exemple el pla de polígons industrials, és a dir, que n'hi ha una distribució de fons al llarg de la Comunitat Valenciana i a tu el toca el que el correspon. Però no n'hi ha aquest compromís de fer inversions més enllà d'aquests plans. De fet, torne a parlar del CDT. El CDT tenia una inversió de 3,5 milions d'euros. En el pressupost d'enguany té 100.000 com a subvenció. En 100.000 euros jo no sé enguany què és el que van a fer, no ho sé. 100.000 euros que depenen, insistisc, d'una signatura d'un conveni posterior al que ha de firmar-se en primera instància. És a dir, és que és tot tan complicat, és que portar un seguiment de les coses és tan difícil, per lo enrevesat que ho fan, quan és tan simple com dir anem a firmar aquest acord per tal de portar-lo endavant. I veiem que això no està passant. Al final, el que veiem és que el govern municipal està més pendent de quedar bé amb els seus companys de partit en València que de complir amb la seva obligació davant de ciutadans d'Alcoi. I això és trist i preocupant.
Parlava del pressupost municipal. El 2 de gener va estar així l'alcalde i ens va dir que en passades Nadals passaria i s'esborranya a l'oposició. Ha passat ja una setmana des de que han finalitzat les festes. El coneixen ja?
No, encara no el tenim. I pensem que el pressupost hauria d'estar ja aprovat abans de final d'any. La legislació marca que el 15 d'octubre el govern municipal ha de plantejar un primer esborrany. El 15 d'octubre. Estem a meitat del mes de gener de l'any següent i encara no el tenim, no? Jo crec que no és una forma correcta de treballar, perquè al final el pressupost de l'Ajuntament d'Alcoi acaba convertint-se en una mena de mercat, no? És a dir, a veure molts quilos de propostes m'acceptes per a jo poder donar-li el vistiplau, no? I crec que el govern municipal juga en aquesta legislatura en la formidable fragmentació de formacions polítiques que n'hi ha en el saló de plens, no? Li fa falta un vot i sap que el podrà aconseguir de qualsevol lloc, no? Però al final el que estem fent és un mercat. En compte de sentar-se entre tots, llançar les propostes i sobretot definir un model de ciutat. Perquè encara que tu agarres tres propostes d'aquest grup, dos de l'altre, al final estàs fent uns retals i no estàs fent realment un teixit que siga uniforme i que tinga un objectiu concret, no? Així jo crec que del que es tracta és de treure avant el tràmit, passar el pressupost i després ja veurem, perquè de fet quan vas al grau d'execució el trobes en sorpreses, no? Com el 25% de les inversions executades només. És una xifra que si la comparem en altres municipis i veguem que està més o menys en eixe entorn, podríem pensar que és lo normal, però és que a qualsevol ajuntament d'unes dimensions semblants a les d'Alcoi o superiors, el grau d'execució d'inversions és moltíssim més alt que el d'Alcoi, no? Després, quina és la resposta del govern? Que en el conjunt arriba al 70 i pico. Home, la llum la tindràs que pagar, no? L'aigua la tindràs que pagar i els treballadors els tindràs que pagar. Però i la inversió? Què és el que el demostra realment la gestió? Estem en unes xifres que són molt baixes. A mi em faria vergonya tindre un 25% de l'execució de la inversió feta. Sobretot quan veus que la gent està reclamant més activitat, quan la gent està destacant les carències que té la ciutat. Aleshores, crec que en aquest sentit el govern deixa molt que desitjar.
Estem conversant amb el portaveu del Partit Popular en esta ronda d'entrevistes que ens portarà tres portaveus, però hem començat amb el Quique Ruiz, amb el portaveu del Partit Popular, i volem saber com definís la seva línia política, com se la treballa, quina és la seva rutina i com s'apropa a la gent per a poder pues, realitzar aquestes propostes que hi ha en els plenaris, comissions, etc.
N'hi ha tres fórmules, bàsicament, del que definís el dia a dia en el nostre treball, no? En primer lloc, la faena de despatx, que això implica el demanar l'accés a diferents documents per a poder avaluar-los, analitzar-los i a partir d'ahí poder fer les preguntes que corresponguen i tractar d'incentivar al govern per a que els pose en marxa. En segon lloc està el contacte directe amb les entitats. Avui, per exemple, aquesta vesprada tenim una reunió amb l'Associació de Veïns de Santa Rosa, és a dir, que nosaltres no volem estar tancats en el despatx, al revés. El que volem és escoltar a la gent per aportar les seues expectatives, les seues il·lusions, les seues reivindicacions al Saló de Plenaris. I en tercer lloc està l'assistència als actes públics, que encara que no ho sembli, és importantíssim, perquè les diferents entitats que convoquen activitats volen que estigués donant-los aquest suport, no? I crec que la forma d'agrair aquest esforç, aquest treball per a dinamitzar la vida sociocultural i econòmica de la ciutat és estar al seu costat, no? Aleshores també hi ha una part del temps que dediques a realment no tindre horari perquè sempre estàs a disposició d'aquestes entitats, no? Però del que es tracta bàsicament és de poder tindre un control de tot allò que fa el govern municipal per a poder tindre aquesta fiscalització i, per altra banda, poder mantindre aquesta línia propositiva per a poder contribuir a millorar la situació de la nostra ciutat en tots els àmbits possibles.
En estos últims 5 minuts d'entrevista li han demanat al portaveu del Partit Popular que someta al qüestionari Prus, però coneix una miqueta més la seva personalitat, alguna cosa més sobre la part que a lo millor no podem conèixer de Quique Ruiz. És un qüestionari que algunes publicacions, com Vanity Fair, fan a celebritats i nosaltres volem portar-ho així a lo local. I aquestes són les preguntes que volen que ens conteste. Quin considera Quique Ruiz el seu principal tret del seu caràcter, el que destacaria?
Jo crec que la constància.
Quina qualitat aprecia més en un home i també en una dona?
Sí, jo no faria diferència entre homes i dones, i menys en un valor com el de la honestedat, no? que jo el tinc en gran consideració i és el que més aprecio d'una persona, no?
I quina qualitat espera dels seus amics?
Fidelitat.
El seu principal defecte?
Soc molt obstinat.
I la seva ocupació favorita?
Jo crec que per deformació periodística donar a conèixer la veritat, no? I jo crec que això és el que més està xocant en aquest canvi de professió, no? Perquè quan un està treballant com a periodista, el que aspira és a poder aproximar-se al màxim a la realitat, no? I en canvi en política veus que qualsevol cosa que digues, siga de veres o no, va avant, a mi em xoca moltíssim, no? El que es puga dir qualsevol cosa sense tindre un mínim de rigor, no? I saber que el que estàs dient no és cert, no? I intentem fugir d'eixa pràctica perquè a mi personalment em costa, i això sí que soc molt pudorós.
El ideal de felicitat de Quique Ruiz?
Estar tranquil a mi mateix.
I quina seria la major desgràcia que podria ocórrer-li?
Perdre els sers que vull.
Què li agradaria arribar a ser?
Bàsicament una persona que genere confiança.
I en quin país desitjaria viure?
Estic content de viure així, sí.
El color favorit de Quique Ruiz?
El roig, el de la túnica de la fila Sitch.
I la flor que més li agrada?
La calèndula, que és, per cert, la que més li agrada a la meva dona.
L'ocell que prefereix?
L'àguila.
Els seus autors favorits en prosa?
Agraeix que sigui en plural, perquè m'agraden bàsicament Carlos Ruiz Zafón i Eduardo Mendoza.
Els seus poetes?
Miguel Hernández.
Un heroi de ficció?
Pues jo crec que Son Goku, el protagonista de Bola de Drac, sí.
I si fora xica, una heroïna?
Jo crec que Júlia, la protagonista de la novel·la de Isabel Clara Simó.
Quin és el seu compositor favorit?
Rimsky-Korsakov.
I el pintor preferit de Quique?
Sorolla.
Un heroi de la vida real?
Miguel Ángel Blanco.
El nom favorit de Quique, quin seria?
Abril.
I quin hàbit d'altres no suporta?
La intolerància.
El que més detesta? Allò que més detesta?
Que la gent no dubte, que ho tinga tot claríssim, perquè això, no sé, a mi em genera por. Les persones que no dubten, que ho tenen tot clar, a mi em fan por.
Quina és la figura històrica que li posa mal cos a Quique Ruiz?
Uf. Crec que qualsevol dictador del segle XX.
I un fet històric que admire?
Pel que representa la batalla d'Alcoi de 1276.
Quin do de la natura li desitjaria posseir?
Probablement la serenitat.
Bueno, i ara una complicada. Com li agradaria morir?
Feliç i satisfet del que he pogut fer en la meva vida.
I quin és l'estat més típic del seu ànim, en sinceritat?
Soc prou inquiet, prou polvorilla, com diuen alguns amics. No? Crec que sempre estic inquiet, sí.
I els defectes que li inspiren més indulgència?
Jo crec que aquells dels que la gent no és conscient, no? I que eixen de dins del cor, que les persones són com són i al final tens que entendre la forma de la que és cada persona i sobretot comprendre-ho i tolerar-ho, clar.
I anem a tancar este qüestionari amb un lema.
Jo crec que tot és possible amb esforç, sí.
Quique Ruiz, portaveu del Partit Popular, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
En Carrefour somos imbatibles en los precios de nuestros productos frescos. Ahora con la máxima calidad y frescura. Por ejemplo, traseros de pollo por solo 1,89 euros el kilo. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
La Filana Barros, des de la seva fundació en 1870, ha tingut una història musical. Per tal motiu, la Filana Barros celebrem el Concert 150 anys de música festera. Dissabte 18 de gener a les 19:30 hores al Teatre Salesià. L'entrada serà lliure fins completar aforo. Poden acudir el divendres 17 de 20 a 21 hores a la Filana Barros per apuntar-se i reservar localitat o acudir el mateix dia del concert.
Si eres amante del jazz o simpatizante de este lenguaje musical, Radio Alcoy, de la mano del Jazz Club El Musol, te ofrece la oportunidad de escuchar el programa con el título Jazz Club El Musol, en los podcasts de la web www.radioalcoy.com. Recuerda, www.radioalcoy.com y busca en podcast programa Jazz Club El Musol. Disfruta con nosotros de la música y de muchas más cosas en torno al mundo del jazz. Radio Alcoy con la música. Jazz.
El programa de prevenció de càncer colorectal de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública va dirigit a homes i dones entre 50 i 69 anys que no presenten símptomes. La prova és gratuïta i consisteix en la recollida d'una mostra de femta en el domicili. Rebràs una carta d'invitació amb les instruccions per a participar en el programa. Per a més informació, consulta el teu metge de capçalera. I recorda, si es detecta a temps, es pot curar en el 90% dels casos.
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.
Estem convidant els usuaris del Centre de Salut La Bassa.
Empresa situada en Cocentaina necesita persona con conocimientos de torno convencional y CNC para incorporación inmediata. Se requiere vehículo propio y disponibilidad de horarios. Interesados, enviar currículum al correo electrónico bzoengomados2501@gmail.com o contactar por WhatsApp en el teléfono 617-924-320.
Les 12 i 57 minuts d'aquest migdia ens encaminem cap a la una, moment en què arribaran les notícies de caràcter nacional i internacional. Però ara és moment de saber com es presenta el temps tan avui com els propers dies. Per això saludem a Enrique Moltó, climatòleg. Bon dia.
Hola, bon dia a tots. Continuem amb temps estable, assolellat, en principi temperatures nocturnes que són fredes però menys que altres dies. I de fet, demà divendres la situació serà encara més tranquil·la i suau, temperatures nocturnes al voltant de 4, 5, 6 graus i diurnes per damunt de 15. Per tant, res fa preveure el canvi de temps radical que es produirà sobretot diumenge, encara que dissabte ja comencen a arribar alguns núvols, alguns canvis, comencen a baixar ja algunes temperatures, inclús poden haver algunes precipitacions dèbils al centre del dia, però com dic ja, encara seria molt poca cosa. A partir de diumenge, anem a dir el que tenim clar, que és que a partir de diumenge, i entre diumenge i dimarts més o menys, està prou clar que tindrem un temporal de pluja, neu i vent. Això, com dic, és prou evident. Després, el repartiment d'esta pluja, d'esta neu i este vent, les cotes en les que puc caure la neu, és una cosa que, per molt que es diga per ahir, encara és imprecisa. Ara mateix, sobretot pareix que durant el diumenge, a migdia, la pluja que puga caure, la cota de neu, encara estaria relativament alta, a voltant de 800, 900, 1.000 metres, però sobretot n'hi ha que prendre atenció a última hora de diumenge, la matinada de diumenge, dilluns i dilluns de matí, on la cota podria baixar puntualment a cotes al voltant de 500, 600 metres, encara que això, com dic, és molt variable, i continuarà acumulant, per tant, sobretot en alguns punts, prou quantitat. Després, a partir de dilluns de vesprada i dimarts, la cota de neu quedaria altra vegada més elevada, al voltant de 800, 900, 1.000 metres, i continuarà, això sí, plovent amb certa intensitat. Tot això, a més, com dic, va acompanyat de fortes ràfegues de vent des de Llevant i Regal, que també hi ha que tindre molt en compte. L'única recomanació possible és continuar seguint les previsions perquè s'han d'actualitzar i com més fiables seran, sense dubte, seran els que puguem fer demà, inclús els que intentarem fer el mateix dissabte.
Doncs estarem molt atents, gràcies Enrique, a tota la informació que ens oferisques sobre aquest temps que, pareix, sembla que és aveïna per a despedir aquesta setmana i donar la benvinguda a la propera. El que anem ara a donar la benvinguda és a la una del migdia, moment en què arriben les notícies, i després, de nou, estem amb tots vostès.